Notícies Migdia, amb Núria García.
Condemnat avui l'assassinat a França d'un alumne de l'escola Enric Casasses amb un minut de silenci. El menor de 6 anys va morir després que el seu pare es timbés de forma intencionada al cotxe on viatjaven per un barranc a la Catalunya Nord, segons ha confirmat la policia francesa. Unes 300 persones s'han sumat a l'acte en què s'ha llegit un manifest demanant més implicació contra la violència a la llar. Cristina de Sola, membre de la taula de gènere de Sabadell, ha estat l'encarregada de llegir el text.
Cal combatre-ho des de la corresponsabilitat de totes i de tots, tant de la ciutadania com de les institucions. El silenci ens fa còmplices. Calen mecanismes que permetin detectar aquestes violències des d'un inici i actuar de manera conseqüent davant cadascuna d'elles. Exigim una resposta contundent integral que posin al centre les dones i que castigui qualsevol forma de violència masclista.
La bandera de Sabadell de l'Ajuntament onejarà mig pal durant tot el dia en senyal de dol amb la família, els amics i l'entorn més proper a la víctima. De seguida hi aprofundim, abans us resumim la resta de titulars de la jornada. Un repàs que fem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
L'Ajuntament renova el Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI.
Entre les modificacions introduïdes hi ha que per primera vegada s'incorpora la sexualitat com a possible element generador de desigualtats. Ho explica Míriam Ferrandiz, regidora de Drets Civils i Gènere.
I anant més enllà, no? Que no siguin només polítiques, no? Una mica també com ha anat canviant el tema de polítiques de gènere en els ajuntaments, no? Si bé en un primer moment són polítiques de dones, adreçades a dones, no? Molt en temes de violència, com també tot això va traspassant, no? I anem més a polítiques interseccionals, a polítiques transversals, no? Des de la mirada de gènere, que també impliquen el col·lectiu LGTBI, una mica amb la idea aquesta de poder abordar en el seu sentit ampli tot el que són les desigualtats i les discriminacions.
El nou pla, vigent fins al 2022, inclou un centenar de línies d'actuació.
En el tram final de Notícies Migdia us presentarem un dels nous temes que prepara el sabadellenc Albert Pla.
Es titula Entierro i està fet a quatre mans juntament amb el guitarrista Refri. El tema s'inclou en el darrer disc d'Albert Pla, Miedo, que veurà la llum el pròxim 19 d'octubre. Serà el primer treball del sabadellenc després de 6 anys de silenci.
I a partir de les dues donarem pas a l'Hotel Suís.
El Departament d'Esports analitza la fragilitat defensiva del Centre d'Esports Sabadell en un informe que demostra que aquesta és la gran assignatura pendent a hores d'ara de l'equip de Toni Saligrat. En el que portem de temporada, els arlequinats han encaixat una dotzena de gols a diferència dels 5 rebuts la campanya passada en els mateixos partits.
Abans d'anar al servei, se rebé una salutació del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El temps. Aquesta hora al centre de la ciutat, una jornada marcada pel sol, però en la qual també s'ha detectat una baixada important de les temperatures. No s'arribarà fins als 25 graus avui, unes mínimes que s'han situat avui també als 11 graus. Demà hi haurà un petit repunt de les temperatures que es notarà fins dijous, però divendres arribaran els núvols amb possibilitat de precipitacions de cara al cap de setmana. I pel que fa a la situació del transport públic a aquesta hora, li preguntem a l'Eva Malús des del Transmet com estan les coses. Molt bon dia, Eva.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments la circulació del transport públic es desenvolupa amb normalitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. No presenten problemes destacats metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora que s'estan fent a la línia R8 de Rodalies s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Bon dia. I pel que fa al trànsit, ara mateix cal destacar alguns problemes a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès. Un incendi provoca retencions en direcció a Vic, però també en direcció a Barcelona. 5 minuts passen de 2:15, entrem en matèria. Unes 300 persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça Sant Roc per dedicar un minut de silenci al nen sabadellenc assassinat, presumptament, pel seu pare a França, en un accident de trànsit intencionat. L'acte ha servit per condemnar la mort de l'infant i qualsevol tipus també de violència masclista.
L'Ajuntament ha organitzat un minut de silenci per recordar el menor i traslladar el seu condol a la família, amics i entorn de la víctima. Alhora, l'acte ha servit per denunciar les violències masclistes que es trobarien en l'origen d'aquest assassinat. Un contundent manifest de la taula de gènere, feminismes i LGTBI ha demanat corresponsabilitat a l'administració i la ciutadania per no quedar-se callat davant d'aquests casos. Cristina de Sola ha estat l'encarregada de llegir-lo davant dels 300 assistents.
Les agressions que es produeixen a través de la instrumentalització dels fills i les filles amb el principal objectiu de danyar la mare acostumen a produir un dany més profund que el que pugui produir qualsevol altre tipus d'agressió. Davant d'això, és evident que cal seguir combatent la violència masclista en totes les seves facetes i a tots els nivells. Cal aconseguir una societat on les dones hi puguem viure lliures, sense opressions i sense pors.
La bandera de Sabadell de la Casa Consistorial onejarà mig pal durant tot el dia d'avui en senyal de dol. Recordem que ahir es va saber que la investigació apunta que el sinistre en què van morir pare i fill seria intencionat, apuntant el pare com a responsable. La policia francesa va trobar els cadàvers de tots dos el 14 de setembre passat, l'endemà que la mare del menor en denunciés la desaparició, després que el pare, amb qui compartia custòdia, no li hagués tornat quan tocava.
I l'Hospital de Sabadell està estudiant el primer fàrmac antisuïcidi que podria obtenir resultats en hores. Aquest medicament que s'administra via nasal redueix la sensació de depressió i les ganes de prendre's la vida en les primeres 4 hores. Si els estudis que s'estan realitzant ara obtenen resultats favorables, el medicament es podria començar a comercialitzar l'any que ve. Helena Molist, bon dia.
Bon dia. El nombre de suïcidis a Espanya obté unes xifres estratosfèriques. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, al nostre país es suïciden 10 persones al dia i al voltant de 3.600 l'any. A l'Hospital Parc Taulí de Sabadell s'hi estan realitzant proves d'un nou fàrmac que tindria la capacitat de frenar la necessitat de prendre's la vida en només 4 hores. El doctor Diego Palao, director executiu de Salut Mental del Taulí, explica que aquest nou medicament actua en zones on els antidepressius no arriben.
Aquest fàrmac actua sobre un altre neurotransmissor, que és la glutamato, que és un neurotransmissor que està també relacionat amb processos emocionals, però que realment no disposaven de cap fàrmac comercialitzat que pogués actuar directament i d'una forma segura, això també s'ha de remarcar, sobre aquest neurotransmissor.
Palao també adverteix que aquest fàrmac pot tenir efectes secundaris minoritaris i que per això asseguren que només es podrà subministrar en entorns segurs, com per exemple hospitals i CAPs.
Està previst que l'utilització del fàrmac sigui en principi en un entorn controlat, és a dir, o bé controlat en un centre de salut, en urgències, en un entorn d'hospitalització de dia, etc. No està previst que es pugui comprar a la farmàcia i que la gent no pugui utilitzar a casa seva.
Actualment la patent ja està aprovada als Estats Units, on el fàrmac està pendent de comercialització. Aquí a Europa encara s'està en període de proves, però si tots els estudis obtenen resultats favorables, el medicament es podria començar a comercialitzar l'any que ve.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Avui es commemora el Dia Internacional de la Gent Gran i la nostra ciutat ha programat per aquesta tarda un taller per potenciar els sentits entre els avis i les àvies de Sabadell. Les olors, el tacte o els sons es poden portar bons records o despertar-nos sentiments i aquest serà l'objectiu dels diversos tallers que hi haurà a la plaça Doctor Robert a partir de les 4 de la tarda.
Amb el lema Un passeig pels sentits, l'Ajuntament i la coordinadora de casals i entitats de la gent gran dedicaran una setmana als nostres avis i àvies. L'objectiu és reivindicar el sentit i el plaer en un col·lectiu en el qual aquests temes poden convertir-se en tabú. Sergi Cordón, tècnic municipal, explica alguns dels continguts del taller d'avui.
Taller dels sentits multiplicats. Això ja vol dir que no, quan tots els sentits, o quasi bé tots, es posen en marxa, sentim coses diverses. Aleshores, aquí convidem doncs, a la gent, primer de tot, començar i mirar-nos als ulls, no? Durant un segon, sense parlar, i això... No sé si sempre ho fem, però un cop t'hi poses, n'apareixen, no sé, diverses coses, a vegades ens dona per riure o veiem l'altre. Bé, doncs provarem una mica això, a veure què passa, i tot conduït, no, doncs amb personal de les residències que hi col·laboren, la Laura Clotet i els companys i companyes.
Cordon ha vingut al matí acompanyat d'Helena Catalán de l'associació Primer de Maig i Josep Jou del Club d'Avis de la plaça Vallès. Els dos han volgut donar una imatge positiva de l'envelliment, un procés ple de dignitat.
I llavors, a més, doncs, amb la línia de dir totes les coses que fem la gent gran, doncs, compartir les teves experiències o fer un esforç per participar en una activitat, m'entens, i veure el reconeixement de la gent que és tan agraïda i tan receptiva allò que fas, vull dir, t'omple de satisfacció, i a més, vull dir, et fa que la teva adrenalina, diguem-ho així, es puxi. Si puxa la teva adrenalina, consideres que estàs viva.
Tots dos han reivindicat que els avis i àvies són gent plenament activa.
Allò d'anar a buscar el pa i el diari i sentar-se a casa, res, eh? Traiem-ho, que se'ns, llavors se'ns omple el cap de cabòries.
Sí.
Sí, és veritat, eh? Perquè et comencen a venir que si això, que si allò, que si l'altre, que si un fill, que si té problemes més o menys, que si podria fer això, que si l'altre, que si el veí. Ui, mare meva, és agafar la porta i marxar. I només de sortir al carrer i veure gent que passa, ja n'hi ha prou. I millor que, doncs, que puguis fer alguna activitat, jo què sé, com anar a l'hort, com anar a la piscina, com anar a un centre d'avis...
Les activitats prendran força el cap de setmana, dissabte amb tarda de teatre, on s'interpretarà la Festa Major de Victòria dels Àngels, i diumenge tot el dia estarà ple d'activitats, arrencant a les 11 amb l'ofrena floral a la plaça dels Avis i Àvies de la Creu Alta.
I Sabadell, us ho dèiem en començar, ja compta amb el pla per acabar amb les desigualtats de gènere i per orientació sexual. El nou pla d'igualtat de gènere i LGTBI, que s'ha presentat avui i es va aprovar al ple municipal de setembre, incorpora per primer cop la sexualitat com a font de discriminació. A més, implica totes les regidories del consistori per complir una trentena d'objectius des d'ara i fins al 2020. En total, es preveuen un centenar de línies d'actuació per aconseguir aquesta fita. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. De les línies d'actuació previstes, només 35 corresponen a la regidoria de Drets Civils i Gènere. La resta les impulsaran des de les regidories com la d'Esports, Educació o Gent Gran, per posar fi a les desigualtats i discriminacions des de tots els àmbits. El tinent d'alcalde de Drets de la Ciutadania, Joan Berlanga, assenyala la importància d'actuar de forma global.
Estem davant d'una qüestió invisibilitzada. En la qual, doncs, una estructura social, econòmica, de relacions patriarcal genera una sèrie de conflictes i desigualtats i injustícies que es vivim a les escoles, amb el que cobren les pensionistes, amb el que cobren les treballadores, en el món de l'esport i en infinitat d'àmbits, no? Lamentablement, sovint només hi parlem, doncs, quan cada setmana pràcticament a Espanya una dona mor assassinada, eh? Però aquesta dimensió d'aquesta problemàtica és global, és àmplia, la treballem des de diversos àmbits.
El Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI s'ha creat a partir de grups de treball i d'aportacions ciutadanes i polítiques. La regidora de Drets Civils i Gènere, Míriam Ferrandiz, assegura que el treball previ va confirmar el que ja havien intuït.
Posar sobre la taula coses que ja ens podem imaginar, no? De que la gent segueix, vull dir, les dones segueixen patint violència, el col·lectiu LGTBI segueix sentint discriminant, no? Però sí que evidentment hi havia els espais aquests, d'enfortir espais de participació, no? La importància d'espais com la taula de gènere, també com a espai de formació, de coneixença, com de creixement a nivell de, no? De conèixer gent igual o en situacions semblants, i que hi hagi la possibilitat de poder fer coses des d'allà. Vull dir que sí que anaven sortint cosetes, però no hi ha hagut cap dada o cap informació molt sorprenent, com si diguéssim.
Les campanyes de sensibilització i l'abordatge de les violències són algunes de les qüestions incloses al pla que ja s'estan fent, però també hi ha molts àmbits encara per abordar, com la discriminació sexual en els esports.
Són pràcticament 3:45. L'Institut Ribot i Serra, situat entre els barris de Campoamor i Espronceda, impulsa una nova iniciativa per reduir l'absentisme escolar entre els seus alumnes. Es tracta del projecte GasMonkey, que consisteix en aplicar tots els coneixements que ha d'aprendre un alumne de tercer d'ESO a la restauració d'educació de motocicletes. Ara mateix, 14 estudiants participen en aquest projecte educatiu, idea del professor Joan Pastor.
Amb Gas Monkey, els docents del Ribot i Serra volen motivar els alumnes a assistir a classe en un centre on l'absentisme és molt elevat. Joan Pastor i Norbert Riquelme, professors de l'Institut, apunten com ho han fet per incloure els coneixements curriculars d'ESO en aquest projecte. Són declaracions al Matí de Ràdio Sabadell.
Ells també tenen un blog on cada setmana van escrivint coses, per tant també estàs treballant aquesta tota la competència lingüística, no? I de més, i ara mateix, mentre nosaltres estem aquí, els companys estan dissenyant motos, també estàs treballant la part de visual i plàstica. El que ens va ser més complicat és encabir, no?, tots els continguts curriculars de diverses assignatures i fer com graelles, com bojos vam estar mirant què entrava, què podia entrar i com ho enfocàvem. Però
sí, o sigui, ens va sorprendre, això és com deia abans, com encaixava dintre del currículum de tercer, doncs, tot el que havíem de, o gran part del que s'havia de treballar.
A més, els participants del Gas Monkey decideixen de forma totalment autònoma què fer amb les motocicletes i com fer-ho. El resultat de tot plegat és molt positiu, com apunten els mateixos alumnes. Jesús Jiménez és un d'ells.
Vas més motivat a l'institut. Penses que no vas a fer tot copiant, vas a fer manualitats amb les motos i tot això.
El projecte Gas Monkey compta amb un pressupost molt reduït. De fet, una de les motocicletes s'ha comprat de segona mà, mentre que les altres dues, de més de 50 anys d'antiguitat, les ha portat el mateix pastor, propietat de la seva família.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Canviem radicalment de qüestió. La construcció del col·lector del torrent de Can Gorgs començarà el primer trimestre de 2019. Una infraestructura que permetrà acabar amb les inundacions del barri de Can Gorgs de Barberà quan hi ha episodis de fortes pluges. Les obres estaven aturades des del 2015 per falta de pressupost. Els treballs es van encarir per la necessitat de retirar les terres d'un antic abocador a la zona. Sabadell, Badia i Barberà, els tres municipis que compartiran l'actuació, acaben de signar un nou conveni que permetrà reiniciar-ne la construcció.
El barri de Can Gorgs de Barberà pateix inundacions en dies de fortes tempestes, una situació que es manté des de fa 20 anys per la manca de capacitat del primer col·lector de la zona i que recull aigües procedents de Sabadell. Els dos municipis, juntament amb Badia, van decidir construir un nou tram per acabar amb la problemàtica. Les tres poblacions van signar un primer conveni que va permetre l'inici de les obres. Però un cop en marxa, els tècnics van detectar que les terres on s'havia de fer el nou col·lector no eren prou fermes perquè abans hi havia hagut una abocador. En parla Matías Serracant, alcalde de Sabadell.
El col·lector s'assenta sobre uns terrenys que havien sigut d'un antic abocador. Quan l'empresa d'enginyeria que es va fer càrrec de la redacció del projecte anterior fa, no, doncs una mica de mostreig, no, i de cates sobre els terrenys on s'han de fer aquestes actuacions, no avalua de forma adequada la composició d'aquestes terres en les quals s'ha de fer, diguem, l'obra del col·lector. Per tant, és en aquest context de que un cop s'inicien les obres apareixen uns materials fruit del que havia estat un antic abocador que fan que sigui molt més cara la seva execució. Per tant, s'esgota el pressupost i per això s'ha d'aturar l'obra.
Ara la construcció del nou tram permetrà desviar part del cabal de l'aigua, evitant inundacions a la zona afectada.
Els ajuntaments de Barberà, Badia i Sabadell refrenden el seu compromís per fer aquesta actuació i és a partir d'aquí que es licitarà de nou un plec que ja ha estat revisat durant tot aquest temps i que permetrà finalment, doncs, evitar les inundacions que hi ha hagut en aquest sector, sobretot de Barberà i bé Badia, degut al final a unes aigües que recollim a la ciutat de Sabadell.
Els treballs tenen un pressupost de gairebé 2 milions d'euros, del qual prop de la meitat, més de 800.000 euros, aniran a càrrec de l'Ajuntament de Sabadell. La resta l'assumirà el consistori de Barberà, mentre que Badia no hi posarà diners.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Vols portar la teva empresa a Sabadell? Necessites una nau o espai per desenvolupar-la?
T'agradaria treballar amb nens? Parlarem amb dos alumnes de la Casa d'Oficis d'Atenció a la Infància.
No t'ho perdis. Proper Xarxa Mèdia Info, divendres 5 d'octubre a les 4 de la tarda.
Un programa de Sabadell Radio Lab sobre treball i empresa de l'Ajuntament de Sabadell.
Donem veu al teu futur.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les dues. Comencem amb una última hora en clau general. Us expliquem que el Parlament acaba de rebutjar la suspensió dels 6 diputats implicats en la interlocutòria del jutge del Suprem Pablo Llarena a la cambra, però ha aprovat que aquests parlamentaris, es tracta de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull, designin companys dels seus grups per substituir les seves funcions. Ciutadans, PSC Units i Partit Popular no han participat en la votació d'aquest dimarts al matí. De fet, els diputats de Ciutadans i Partit Popular han marxat de l'hemicicle en el moment de la votació. Al seu torn, la CUP s'ha desmarcat de Junts per Catalunya i Esquerra en oposar-se en el segon punt del dictamen que fa referència a la designació dels diputats. Durant la seva intervenció al Saló de Plens, la diputada de Junts per Catalunya, Marta Madrenas, ha apuntat que el debat és sobre la democràcia. El dirigent d'Esquerra, per la seva banda, Gerard Gómez, del Moral, ha assegurat que la discussió no s'hauria de fer perquè no hi hauria d'haver presos, repressió, ha dit, i violació de drets fonamentals. Tot plegat en el mateix dia que el Parlament reprenia la seva activitat en el primer debat de política general que començarà aquesta mateixa tarda i que suposarà el primer ple d'aquest tipus per a Quim Torra. I avui, el dia també està marcat per la detenció per part dels Mossos d'Esquadra del president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, en una operació anticorrupció.
En el dispositiu dirigida pel jutjat d'instrucció número 1 de Lleida s'han arrestat 9 persones més. S'investiga el suposat cobrament de comissions per part de polítics a canvi de l'adjudicació d'obres públiques.
Doncs en total hi hauria 26 detinguts als partits judicials de Lleida, Balaguer i Solsona en el marc d'aquest aquesta operació anticorrupció. El nom doncs, que més ha sonat des de la primera hora del matí és el del president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer. I continuem parlant de la polèmica per l'actuació policial durant els actes de commemoració de l'1 d'octubre. Avui ha sortit al pas el director dels Mossos, Andreu Martínez, que ha defensat el desplegament de gent durant aquests actes i ha negat improvisació.
L'endemà dels aldarulls davant la prefectura de la Policia Nacional i les immediacions del Parlament, Martínez ha justificat les càrregues davant la cambra catalana perquè un grup de manifestants va intentar accedir-hi per la força. Martínez també ha explicat que en les darreres manifestacions hi ha grups de persones que han buscat l'enfrontament directe amb els policies.
Des del cap de setmana detectem un canvi de comportament en alguns grups radicals que cercaven clarament la confrontació. Una confrontació, en aquest cas, en primera instància, doncs, contra la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, intervenim i prenem les decisions més adequades en cada cas concret.
Martínez ho ha explicat en una roda de premsa convocada per explicar el punt de vista del cos policial respecte als aldarulls viscuts en els actes de commemoració de l'1 d'octubre.
I el director de Mossos ha donat explicacions i l'endemà d'aquests aldarulls, els sindicats de la policia catalana han criticat la falta de previsió en aquest dispositiu. Les diferents organitzacions han alertat que els agents de seguretat ciutadana van haver de fer tasques d'ordre públic sense el material ni tampoc la formació adequada. I seguint amb la polèmica, el Sertadi ha assegurat avui que el discurs del president Quim Torra no potenciava aquestes accions reivindicatives.
En una entrevista a TV3, la consellera de Presidència defensa el govern i assegura que Torra mai va animar els manifestants a realitzar accions violentes.
Una cosa és apretar i l'altra cosa és ser violent. Apretar, la societat civil porta apretant des del 2010, des del 2012, i en cap cas ha sigut violenta. No ho avalen ni el president ni tampoc els mateixos CDRs. Els CDRs van desconvocar abans que hi haguessin problemes, ja van desconvocar ells mateixos les manifestacions, per tant no avalen ni uns ni els altres.
Per la seva banda, el govern espanyol insta Quim Torra que no posi en risc el que anomenen normalització institucional.
Doncs la fiscal general de l'Estat, Maria José Segarra, ha anunciat que el Ministeri Públic actuarà amb la contundència adequada, ha dit, després dels incidents que es van viure a Barcelona i Girona durant la commemoració del primer aniversari de l'1 d'octubre, inclòs l'intent d'assalt al Parlament. Segons Segarra, els incidents van trencar la convivència ciutadana. La fiscal general ha explicat que estan a l'espera de rebre els atestats dels Mossos d'Esquadra per decidir si emprenen accions legals. I fora de la política catalana, hi fem una mirada a nivell internacional perquè a Indonèsia s'eleven a 1.234 els morts pel terratrèmol.
El balanç del sisme i el posterior tsunami a l'illa de Cèlebes a Indonèsia ja arriba a més de 1.200 morts. La catàstrofe ha afectat principalment la localitat de Palu de 350.000 habitants que ha quedat pràcticament destruïda. Aquesta matinada hi ha hagut un nou terratrèmol a Indonèsia. El sisme de magnitud 6 ha sacsejat l'illa de Sumba, que es troba a 1.500 quilòmetres de Cèlebes. En principi, les autoritats han informat que no hi ha hagut víctimes.
I avui hem conegut noves dades de l'atur. Per primer cop des del 2007, el nombre d'aturats ha disminuït. Al mes de setembre se n'han registrat 374 menys i la xifra d'inscrits a les oficines d'ocupació queda en 380.300 persones. Normalment, al final de temporada d'estiu significa que s'acabin molts contractes temporals. També hi sol haver molts titulats que han acabat els estudis i s'inscriuen per primer cop per cercar feina. Tot i això, hi ha un 0,1% menys d'aturats que el mes passat. Al conjunt de l'Estat, en canvi, l'atur ha pujat, se n'han registrat 20.441 aturats més i el total ara mateix se situa en els més de 3.200.000. Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
El niño y todos lloran, pena y desesperación. Llorar por un niño muerto, esta es la peor canción.
Lo van a enterrar, lo van a enterrar. El sabadellenc Albert Pla i el guitarrista Raúl Refri publiquen un primer avançament de la seva nova cançó. Es diu Entierro i l'estem escoltant de fons. Aquest nou tema s'emmarca dins del seu nou disc, que es titula Miedo, i que sortirà a la venda el pròxim 19 d'octubre.
Albert Pla ha trencat el seu silenci discogràfic 6 anys després que es publiqués el seu últim disc Somiatruites. Per aquesta ocasió, Pla s'ha aliat amb el guitarrista Raúl Rifri per publicar aquest nou treball, l'anomenat Miedo, que reflexiona sobre el sentiment de la por. Aquesta primera cançó que estem escoltant narra la història d'un nen que és enterrat viu i que lamenta que ningú el sent perquè els vius ploren massa fort. La cançó compta amb la col·laboració de la cantaora Rocío Márquez. El disc Miedo sortirà a la venda el 19 d'octubre. Aquest nou treball alimenta l'obra de teatre del mateix títol que el duo ja ha dut al Grec i que ara es podrà veure a la Sala Bars de Barcelona.
En los entierros de los niños tan fuerte lloran los vivos que no escuchan
Aquest és l'avançament musical del sabadellenc Albert Pla, aquesta cançó titulada Entierro i que forma part del seu nou disc Miedo, que veurà la llum el pròxim 19 d'octubre. Així posem el punt final. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dimarts 2 d'octubre. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials i a partir de les 4 als butlletins horaris. A les 7 arribarà una nova edició del Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Fins llavors, que passeu una molt bona tarda. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.